I bé, com una setmana més, com totes les setmanes, tenim de nou dins del programa Ser Història a David Gómez de Mora. Bon dia, David, què tal? Com estàs?
Hola, bon dia, Cristian. Bé, amb ganes així de fer un nou programa i comentar qüestions i curiositats històriques del nostre territori.
Bueno, la veritat que aquestes últimes setmanes estem fent, bueno, estàs fent programes molt interessants referent a moltes coses i sobretot vinculat, no, a cada moment històric que vivim avui en dia, però que també té la seva transcendència en quant a explicar el que tenim, no?
Ho intentem, això és la clau, el parlar, comentar qüestions que estan relacionades en el passat, però que al mateix temps també ens serveixen per a veure el futur, de com poden esdevindre nous escenaris i situacions que també ens han de fer reflexionar. Sobretot, això és la idea una miqueta.
Pues, conta'ns, què ens parlaràs avui?
Bé, doncs avui voldria parlar d'un espai natural com les zones de Marjal, els aiguamolls, que des d'un punt de vista històric han tingut molta importància en la nostra terra.
Pues anem allà.
Bé, les zones de Marjal, els aiguamolls, són ecosistemes naturals que es formen en zones baixes del terreny, on l'aigua s'acumula i es manté durant períodes llargs de temps, ja siga de manera permanent o també temporal. Poden aparèixer en diferents contextos geogràfics, com en àrees costaneres, ne coneixem el cas, de lo que seria la costa des de Vinaròs a Peníscola, que és bàsicament el que avui voldria parlar, també en desembocadures de rius, inclús en depressions de relleu on el nivell freàtic es troba molt pròxim a la superfície. En Vinaròs antigament hi havia una partida de les llacunes i hi ha una sèrie d'espais en el nostre pla costaner que ens parlen de noms i de referències que ja fan al·lusió a aquest tipus de, com dic, d'afloraments d'aigua. Una de les seues característiques principals, quan parlem dels aiguamolls, és la presència de sòls saturats d'aigua i això, evidentment, condiciona la vegetació com els organismes que habiten ahí dins. Aquest tipus d'ambient ha tingut al llarg del temps una gran rellevància ecològica, encara que històricament també ha presentat dificultats per a l'ocupació humana. Perquè, clar, quan parlem d'aiguamolls no només parlem del passat, també parlem de les conseqüències que ha tingut això, el tindre-ho al costat d'un espai poblat. En èpoques passades, anem a dir segles enrere, els aiguamolls eren molt més extensos que avui, clar, especialment en les zones litorals. Però què ha succeït? Doncs que amb el pas dels segles, molts d'aquests espais se van anar transformant per l'acció humana. Hem de tindre en compte que en nombrosos casos la gent, evidentment, es dessecava, drenava l'aigua que hi havia en aquesta zona en la finalitat primordial de guanyar terres per al cultiu i així ampliar aquest espai que podia ser per a incrementar l'expansió urbana en aquest lloc o també per a dedicar-lo, com en aquest cas, a una activitat econòmica com ha sigut sempre el camp en la nostra terra. Com a conseqüència d'aquest procés, òbviament, molts d'aquests han desaparegut, d'uns ens queden només els noms, per exemple, ho comentarem, en Vinaròs estava el barranc de l'Estany, perquè darrere de lo que avui és la Torre Sant Sebastià, a aquesta plaça, l'aigua quedava estancada en la desembocadura del que anomenem com el carrer del barranc. I això, evidentment, avui és només cosa de la història, però segles enrere, ahir hi havia un espai, un petit espai, una albufereta. Des del punt de vista ecològic, els aiguamolls són ecosistemes rics en biodiversitat, tenen una humitat constant, una presència d'aigua que desenvolupa determinades espècies i que fan que, per exemple, trobem aquests canyissars, joncs i altres plantes aquàtiques i semiaquàtiques que són pròpies d'aquest hàbitat. La fauna que habita també és molt variada, en aquest ambient hi viuen espècies de peixos, amfibis, reptils, insectes i aus aquàtiques. Encara en Peníscola podem contemplar el que és la seva zona de Marjal, s'ha protegit, afortunadament, darrere del que seria la línia d'hotels que hi ha en la part litoral, i això també és un testimoni del passat, perquè és un hàbitat que ha existit sempre des de fa moltíssim temps, ja inclús apareix arreplegat en el que seria les cartes de fundació, se parla d'aquestes Marjals, és a dir, de la Reconquesta, però venia des de molt més enrere, i això és interessant, perquè els nostres han passat se van tindre que habituar a aquest tipus d'espais perquè en ocasions podien ser llocs problemàtics per als seus interessos. Clar, tota aquesta gran importància natural durant molts segles van ser considerats per la gent d'aquella època com espais moltes vegades poc útils o problemàtics, perquè clar, especialment durant la Reconquesta, quan la gent s'assenta, el que vol és tindre un espai per a poder explotar, que li doni recursos, i també, sobretot, un altre problema eren les aigües estancades, perquè sovint s'associen en aquesta presència de malalties, amb condicions insalubres, en aquestes febres terciàries, en el paludisme, i això, òbviament, era un problema. És veritat que també aquella gent estava acostumada a aquest tipus de qüestions, però, clar, això depenent de l'època, si era un moment de molt de calor, de molta sequera, aquest tipus de zones podien ser, com dic, focus problemàtics per a aquesta gent. Hem de dir, també, les característiques del terreny feien complicades, moltes vegades, activitats quotidianes, perquè parlem de sols fangosos, que s'inundaven i dificultaven el treball agrícola al voltant d'aquesta zona, la construcció de camins o infraestructures estables, i, clar, el transport de mercaderies amb animals de càrrega o amb carros per aquesta zona sempre podia ser una mica més costosa. Aquestes dificultats s'afegia també una qüestió relacionada amb la seguretat. La vegetació densa i la poca presència d'assentaments humans al voltant d'aquests espais d'aiguamolls feien que també moltes vegades foren llocs d'amagatall, no és el nostre cas, no tenim referències, però en altres zones del territori se sap que els bandolers, saquejadors, sempre eren zones on antigament podien fer de les seues, perquè, clar, podien amagar-se, podien intervindre ràpidament, i això, el factor sorpresa, sempre en aquest tipus d'espais estava, com dic, garantit. Malgrat tot, els aiguamolls han aconseguit conservar-se fins a dia d'avui, els podem contemplar en el cas de la marjal de Peníscola, però, clar, n'hi ha que dir-ho, molts han desaparegut, i jo sempre ho dic com a geògraf, que bonic haguera sigut poder veure el que és aquest barranc de l'Estany que teníem ahí darrere, no? O la partida de les llacunes en el seu moment més espectacular, esplèndid, quan hi havia aigua en aquesta zona de l'interior del terme de Vinaròs, i també, de la mateixa forma, inclús en el nostre municipi veí de Benicarló, on també aquesta zona d'aigua molls, de marjal, estava al voltant de la costa. Hem de dir que el litoral de Vinaròs, des de el que és la zona que jo normalment estudio aquí en el programa, Vinaròs a Peníscola, tenia diferents llocs de marjaleria, no només el que avui s'ha conservat de Peníscola, que és, òbviament, per extensió el més important. N'hi havia més, però, clar, per desgràcia, han anat desapareixent, s'han anat aterrant aquestes zones, i, clar, en el millor dels casos, mos queden topònims, noms, que ens parlen de la seva existència. Amb el pas del temps, les persones, al modificar parcialment aquest espai, mitjançant construccions de canals, séquies, també regulaven el nivell de l'aigua i facilitaven el drenatge cap a la mar. Aquest sistema hidràulic va permetre controlar millor les inundacions, al mateix temps, n'hi ha que dir-ho, i aprofitar determinades zones per activitats agrícoles sense eliminar l'aiguamoll. Actualment, com dia abans, la marjal de Peníscola conserva una vegetació característica d'aixos espais de marjal mediterranis que constitueix un hàbitat molt important per a les diferents espècies animals que s'hi troben en el seu interior. Entre les més destacades trobem algunes espècies endèmiques de peixets, inclús en Vinaròs, per exemple, s'ha tingut constància temps enrere de la desembocadura d'aigua oliva d'alguna d'aquestes espècies, perquè també són espais, aquestes zones de les desembocadures dels barrancs, com també es passa en el Sénia, o també en el barranc d'Alcalà de Benicarló, on hi ha una riquesa que hem de tindre en compte i que s'ha de mantenir i s'ha de valorar, perquè són zones naturals que són resquicis d'aixos paleohàbitats que han resistit a l'acció humana i que avui són un testimoni de com era el nostre paisatge fa més de 800 anys enrere. En l'actualitat, aquests aiguamolls són considerats, com dic, espais de gran valor, a més de zones en una biodiversitat remarcable que exerceixen una funció ecològica, això n'hi ha que dir-ho també. Entre aquestes funcions destaca la regulació del cicle de l'aigua, ja que poden actuar com a zones d'emmagatzematge natural durant períodes de pluges intenses, i també contribueixen a la filtració de contaminants i a la millora de la qualitat de l'aigua, perquè així com a la reducció d'aquestes inundacions en les zones pròximes al litoral, perquè, clar, el que fan és estabilitzar les llàmines d'aigua d'aquests barrancs quan entren cap a la costa. I per totes aquestes raons, jo sempre ho dic, la conservació del que mos ha quedat, i especialment d'aquesta marjal de Peníscola, és fonamental, tenint en compte que es troba, doncs, en una zona crítica al voltant dels hotels, i això, evidentment, doncs, fa que sigui un espai vulnerable i, per tant, un patrimoni natural d'importància que reflecteix al mateix temps, perquè jo ja ho dic aquí, com a geògraf, com a historiador, aquesta relació històrica que hem tingut les societats humanes en el medi natural. Per tant, aquesta protecció i aquesta biodiversitat és important que la tinguem en compte. I també el fil històric, el que estava dient, de com ne tenim constància d'alguns noms, però que ja només ens parla d'una història d'un espai que va existir, però que avui ja, com no li poses imaginació, costa de pensar. És que la costa, Cristian, la gent que mos està sentint, ho té que entendre això, l'aspecte, la paleogeografia, aquest hàbitat de segles enrere, poc té a veure en el que avui tenim aquí. És a dir, la costa de Vinaròs, Benicarló, Peníscola, ha canviat moltíssim en els últims segles.
La veritat que almenys sí que podem veure que alguns d'eixos, pues, no sé, marjals o inclús tot això que estaves parlant de la preservació, alguns sí que s'han preservat, però altres ha sigut molt complicat o la gent no pensaven, no, que això seria tan important avui en dia en el tema dels ecosistemes.
Clar, a veure, ho veiem des d'un punt de vista del segle XXI, on afortunadament tenim altres eines per a poder treure els nostres recursos, és a dir, vivim en un país que ja no només és agrícola, està industrialitzat, el sector serveis, tenim alternatives que ens fan no dependre del camp, però clar, t'has de posar en la pell d'aquest llaurador que patir sequeres, que no hi ha asseguradores per al seu camp de cultiu, de gent que té una esperança de vida molt més reduïda que la nostra i que no té fortaleses per a poder tirar cap endavant quan ve un període crític de poques pluges. I clar, cada pan de terreny que se poguera aprofitar era primordial. Damunt després has d'afegir-li la part sanitària, perquè viure al voltant d'una zona de marjal, els problemes sanitaris que comportava era brutal. I clar, la gent preferia desfer-se d'aquest joc, que desapareguera abans que, en aquest cas, doncs, mantindre l'espai natural. És a dir, era la mentalitat de l'època d'aprofitar el terreny. Clar, és que si haguérem viscut a lo millor 500 anys enrere, la visió que tindríem seria molt diferent. Avui, afortunadament, com tenim varietat de recursos i de formes per a poder tirar cap endavant i mitjos, evidentment, sanitaris i mèdics que en aquella època no existien, ens ajuden, no? Sí que és veritat que des del punt de vista arquitectònic, de lo que és aquesta construcció, són zones inestables i, clar, això, per exemple, pot explicar moltes coses i qüestions que han aparegut en l'actualitat, no? A l'hora d'edificar jocs perquè són terrenys fangosos i això, evidentment, als ciments de lo que és una construcció, doncs, afecta. Clar, aquí se barregen moltes qüestions, però jo sempre ho dic, n'hi ha que contextualitzar-ho i en aquella societat, doncs, ho veiem més una amenaça que el que nosaltres avui entenem com un espai, no?, per a disfrutar-lo, que afortunadament, com dic, n'hi queden alguns exemples, però que antigament n'hi havia molts més, perquè la costa, com dic, s'ha anat modificant moltíssim en el pas dels segles.
Pues David, com sempre i cada setmana, moltes gràcies per acompanyar-nos. Estarem la pròxima setmana parlant de més qüestions com aquesta, que bueno, que ens fan reflexionar, no? Com hem arribat a on estem avui en dia.
Doncs sí, la paleogeografia és una branca d'estudis de geografia molt interessant i jo sempre ho dic, que ens ha de servir per entendre com ha evolucionat el territori i quines coses no se tenen que tornar a fer, tenint en compte, doncs, les eines que tenim avui.
Pues David, moltes gràcies i no res, ens veurem la pròxima setmana en un programa més de Ser Història Maestrat.
A vosaltres.